A Ràdio Maricel, a cel obert.
No és Pavarotti, per una vegada. Tot i que de ben segur, aquesta àrea forma part ja de les icones col·lectives. No hi ha programa d'aquells de nous valors del cant, siguin pop o no, que no arribi un moment en què es fiquin a cantar l'àrea més coneguda de Turandot. La veu de Franco Corelli ens ha servit per encetar un espai que ha de parlar de cine. Per això saben que en el cas del Cineclub parlem més d'un lloc on es projecta cine, però també es projecta òpera, i ara es projectarà també teatre, i com diria aquell, lo que venga, si val la pena. Ferran Martínez, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Aquest Turandot també té un seguit d'al·licients especials, eh?
Home, sí, és un... Primer comencem una nova temporada amb grans novetats, com tu ja has avançat abans, i aleshores Turandot, des de l'òpera de Sydney, però des d'un escenari expressament muntat a l'exterior del teatre, amb la badia de Sydney al fons, i una escenografia extraordinària que, en fi, que recrea, inventa una Xina amb un peu en l'antiguitat i el classicisme i la Xina actual, amb un drac que crea allà uns efectes especials de foc, enriuten una mica del nostre drac i la nostra àliga, i amb un repartiment extraordinari. Ricardo Massi, com a el que d'aquí sentirem, aquest dorma que ja hem començat a tastar.
Això serà?
Això és el 15 de setembre, al bell mig
d'aquest
mes.
La vigília de la inauguració de... és el 16, no?
Sí, és que el Cinema Ribes, que era el que t'estaves referint, també emet el Turandot. Per tant, la inauguració de temporada i de projeccions comercials cinematogràfiques serà el dia següent,
el dia 16,
però ja el dia 15
la prèvia,
exacte, amb aquesta esplèndida,
o sigui que els ribetans també podran gaudir,
sí,
del Turandot.
I tant,
el Turandot, aquesta versió des de l'exterior de l'abadia de Sydney amb l'òpera de Sydney al fons, etc, etc. La primera de les propostes operístiques d'aquest Cineclub Escenaris.
Aquest Cineclub Escenaris.
Aquest mes de setembre. La segona també inclou, gairebé diríem, si Onésum Dorma és l'àrea masculina, l'àrea femenina, una de les àrees femenines, pot ser aquesta.
Thank you.
Maria Callas, de Valdistes, disculpeu-nos, que hem agafat a la Callas. Haguéssim pogut agafar la Tebaldi o tantes grans sopranos que en el seu dia van popularitzar l'ària més coneguda de Norma de Vincenzo Bellini, 26 de setembre, Ferran.
Deixa'm que agafi aire, Vicenç.
Agafa aire.
Perquè després de sentir aquesta ària, què es pot dir? Què es pot dir?
Hem fet un pecat mortal, que és per l'ària al damunt, però en qualsevol cas la poden trobar. Afortunadament vivim una època en què qui vulgui trobar totes aquestes joies les pot trobar. En Ferran i Servidor som d'aquella generació en què si algú volia trobar algun enregistrament, la feina era seva per trobar-lo, eh? Però ara tothom ho pot trobar tot i pot escoltar la Callas tantes vegades com vulgui. Que bonica que és aquesta àrea.
Que bonica.
Que bonica que és aquesta
àrea. Doncs el dia 26 de setembre, ens en anem ja bastant enllà, al finals de setembre, tindrem la Norma de Bellini des de la Royal Opera House, amb la Sonia Ionceva fent de Norma i el Joseph Calleja, un tenor, un extraordinari tenor canadenc, amb el paper de Polione, el seu amant secret. I la direcció artística és de l'Àlex Uller. És a dir, tindrem allà una presència catalana important, no només amb l'Àlex Uller com a director artístic, sinó en Lluc Castells com a representant del vestuari, de la nissaga de les escenografies Castells de Cardedeu, que en fi, estan a darrere de molts dels millors espectacles dels últims 20 o 25 anys que s'han fet a Catalunya, a Espanya i al món.
Per aquells que puguin pensar com estem aquí i quins professionals han sortit que van fent carrera fora,
sí,
en àmbits enormement considerada tot arreu.
El Royal Opera House, una institució centenària i que a més té uns artistes i uns tècnics i residents, però que al mateix temps sap incorporar tot el bo i millor que el món es dona.
26 de setembre, Norma de Bellini des de la Royal Opera House. Aquí al mig hi fiquem Un festival Hamlet.
No aquí al mig, sinó imminentment, dimecres que ve, el 7 de setembre. Aquesta és una de les grans novetats, crec que és una de les grans notícies que podem oferir a Sitges, que és una selecció de les principals obres de Hamlet del Festival de Stratford. Stratford, com tothom sap, és el lloc on s'atribueix el naixement de Shakespeare i on es fa un festival Shakespeare cada estiu. Aleshores, una selecció de les obres que s'han representat a Stratford, no aquest estiu, sinó l'estiu anterior, les oferim i comencem per Hamlet, evidentment.
Com en el cas de les òperes, aquí també hi ha una realització i una producció televisiva de nivell,
És la filmació de la sonografia, del muntatge, amb un altíssim nivell, amb aquest repartiment, aquesta inesgotable cantera d'actors anglesos que després salten a les pantalles i després de fer molt de carrera darrere, i que per nosaltres són nous, doncs, en aquest cas Hamlet és un actor del qual jo desconeixia, i després entrant dius, bueno, qui és aquest home? No, Jonathan Goad, que per contradir-me a mi mateix és canadenc, però incorporat a les...
Diguem-ne,
la tradició britànica. Subtitulada en castellà. És la versió original anglesa, subtitulada en castellà.
Per tant, els grans clàssics de Shakespeare aniran passant pel Prado.
Sí, perquè el mes d'octubre César i Cleopatra, o sigui que ja en parlarem en el seu moment. Fins al mes de febrer, perquè a més això només es pot emetre amb unes finestres molt concretes.
D'acord. Aquí també hi ha unes restriccions de projecció.
Sí, hi ha unes restriccions de projecció.
Des d'aquest mes de setembre fins al febrer de l'any que ve.
Sí. I aleshores, i cada una de les obres també amb una forquilla
específica.
Específic.
Caram.
Sí, o sigui, hi ha un cert rigor. Com, i perdona que m'avenci,
sí,
com Havana Moon. Aquest extraordinari concert únic que els Rolling Stones van fer dins d'aquest marc d'apertura de relacions dels Estats Units amb Cuba. Els Rolling Stones o van tenir la iniciativa o els hi van proposar la iniciativa de fer,
o les dues coses a la vegada,
les dues coses, de fer un concert gratuït. Els Rolling Stones em sembla que només han fet dues vegades amb els 150 anys que
tenen.
Porten de vida els dos cèlebres concerts de Hyde Park i aquest concert.
Ens posem una miqueta en ambient?
Oh, i tant.
Vinga.
De seguida, això es fa.
Castro's regime banned rock and roll. You ban something, you're making it a little more tasty. This is a first for them and us.
Era el mes de març d'aquest 2016 i més d'un pensava si petaran els ploms a l'Havana o veure què passarà aquí. Però no. I qui miri el tràiler, que el tindran com tots els altres tràilers del que programa el Cineclub aquest mes de setembre, al nostre web els podran veure, hi ha una realització d'aquest concert i d'aquesta pel·lícula, literalment d'aquelles que sí. Tomba d'esquena. Eh?
Sí, sí.
Que ningú no s'equivoqui, la pel·lícula es diu Havana Amunt, però aquest no és l'LP de Santana. És un altre registre, això, eh? La nit de l'Havana, i s'anuncia, però em sembla que aquí en Ferran ens posarà algun matís. De fet, a la publicitat diu per una sola nit, la del setembre, dia 23.
Setembre, dia 23, a les 23 hores. Setembre, dia 23, a les 23 hores. O sigui que de la ballada de gegants corrents cap al Prado. És una emissió mundial.
És el que anava a dir, la promoció mundial és aquesta. Mundial.
Si s'entra a la pàgina web del Rolling Stones,
és on
si
s'entra
on els cines, que estan dividits per continents i per països on es farà, entres a Spain i allà es troba el
llistat de cinemes.
Trobaràs de seguida
el Cinema Prado.
El Cinema Prado.
És a dir, només es projectarà el dia 23?
Només es projectarà el dia 23 i el dia 24. Perquè, sent Santa Tecla,
d'acord,
vam demanar la possibilitat d'aquesta bi...
D'acord, d'aquesta biprojecció.
Exacte, d'aquesta biprojecció i... Bueno, sempre t'assembla cas de...
Us hem permès.
Una... Però bé, finalment, també hem de dir que estàvem parlant amb Londres per gestionar això. Hem anat directament a la distribuïdora lligada a la gran empresa que són els Rolling Stones.
D'acord.
I aleshores els hi fa fer molta gràcia que, oh, Sitges, i es va establir una corrent de simpatia ràpida. En David Cuesta, que va ser el que va gestionar,
l'interlocutor del Cineclub.
Sí, sí. I bueno, va ser molt fàcil i molt, molt ràpid.
D'acord.
I quan es va posar el dia 24...
O sigui, gairebé diríem que és una deferència...
Nosaltres pensem que sí.
Sí,
també volem pensar que sí.
Ho dic perquè textualment, com els dèiem, els que vagin a la pàgina de Rolling Stones, la publicitat és clara, eh? Per una sola nit.
Per una sola
així
nit.
Es defineix, eh? September 23, for one night only.
Sí.
Així ho diu.
Exactament.
O sigui que en el cas de Sitges serà for two nights.
Two nights only.
La del 23 i la del 24.
I la del 24.
El 23 a les 11 de la nit.
És un gran espectacle, no només com, mira, com deia la cançó del Ronnie, que ara és rock and roll, però m'agrada. En aquest cas no és només rock and roll, és un sentit de l'espectacle bueno, poques vegades vist.
Cuba, a través del Rollins, eh? Canvi de registre, però també d'un altre gran, Elvis. Anem a buscar alguna cosa d'Elvis que ens pugui anar bé ara per 11:45 del matí.
Wise men say. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be
compte? Sí, ara ja sé què em diran, que ja no es canta així, Ferran. No es canta així, ni es té aquesta veu. L'original d'aquest tema és un original del segle XVIII francès, que es diu Plaisir d'amour. Però on va fer aquesta versió sensacional? Ha vingut Elvis en aquesta taula a saludar-nos perquè l'any 1970 va demanar audiència a Richard Nixon.
Sí. Un Elvis ja crepuscular, gairebé diríem que més que decadent, ja actuava molt poc, un home que no estava més cap allà que cap aquí, va demanar i va forçar, fins i tot utilitzant la seva popularitat i la seva força com a icona, una entrevista a la Casa Blanca amb el president Nixon. I la seva idea era proposar-se, demanar a Nixon que el fes agent de l'FBI per lluitar contra les drogues. I a més va entrar armat amb un pistolot, una pistola de col·leccionista que ell li volia regalar a Nixon. Però sembla ser que va ser una entrevista bastant surrealista. D'altra banda, també Nixon en aquells moments va pensar, o els consellers de Nixon, que podia ser bo per la popularitat
del president
d'aquesta Amèrica profunda, de Nixon amb Elvis, que havia retrocedit personalment cap a racons foscos de la seva, del seu esperit. D'aquesta mítica trobada se n'ha fet una pel·lícula reproduint tot el que es coneix, que no és tot, evidentment, de la realitat. Però, a més, amb el que a mi em sembla un encert, que no és intentar que l'actor que fa de Nixon s'assembli a Nixon, perquè és Kevin Spacey, sospechosos habituals,
sí.
Entendre'ns, no? I que ara està fent una sèrie fent de president dolent dels Estats Units, i fent d'Elvis un actor jove que es diu Michael Shannon, un extraordinari actor. Jo el conec d'algunes sèries, entre les quals una que es diu Boardwalk Empire, amb el Steve Buscemi, del gangsterisme Atlantic City als anys 20, als anys 30, on que té una capacitat de transformisme. A mi personalment m'agrada aquells actors. Quan els veus en una altra pel·lícula
amb un altre registre absolutament diferent,
sí,
no?
Bé, una pel·lícula interessant, una pel·lícula que té moments molt brillants amb registres de comèdia, bàsicament.
Del 16 al 19 de setembre.
Del 16 al 19 de setembre.
Elvis i Nixon.
I Nixon.
I acompanyant Elvis i Nixon, una altra personalitat musical, del tot singular, que ha passat a la història de la música, però no només ja per el seu estil, per haver marcat una època, sobretot en el món del jazz, sinó també per haver marcat en la seva vida una rèmora, un encaix a les vides de moltes persones. La pel·lícula és, i a part juga amb un joc de paraules, perquè sí, òbviament és en la versió anglesa, Miles Ahead.
Si vas a contar una història, échale morro, tío.
Hola, señor Davis, me llamo Dave Braden, soy de Rolling Stone. Es un reportaje sobre su reaparición.
Vale, échate atrás un poco.
Sí.
No envíes gente a mi casa.
Ahora tienes material nuevo.
Mi material, mi grabación de la sesión.
Tienes un contrato con nosotros, somos los dueños de esa cinta y...
Miles. ¿Los dueños? ¿Cuánto llevas encima? Vale, te faltan unos 19.000, pero algo es algo.
también estudiaste piano, ¿eh?
Nah, me levanté negro y sabía tocar.
¿Eres negro?
La música que no avanza es música muerta. Era todo improvisación. Francis, enviaré un avión para que te recoja mañana. Te necesito. ¡Alguien me ha robado la cinta!
¿Qué?
Llámale y dile que vas para allá.
No le puedo llevar allí, me matará.
Haz lo que te digo o te mataré yo. Se tarda mucho tiempo en conseguir tener tu estilo.
Lo he dejado todo por ti, Miles. Merezco algo mejor.
Espera, colega, espera, colega. ¿Tiene entrada?
La estás viendo. Muy bien, quieres joderme.
No sabes lo que significa perder, ¿eh, Miles?
Voy a recuperar mi maldita cinta.
Bé, en el món del jazz i en el món dels trompetistes de jazz, al costat de Duke Ellington o Louis Armstrong o Charlie Parker, hi ha Miles Davis.
Miles Davis, que és el pare de tot el jazz actual. Fa 30 anys, renovant constantment, i a la seva última època de la seva vida intentant unir la música del carrer, el hip-hop, amb la música de jazz, obrint camins que a cada concert eren nous. I a més, incorporant sempre en els seus conjunts joves músics que després han sigut grans estrelles, no ens els acabaríem, mm-hmm. Miles Ahead.
Acostar Miles Davis a la pantalla no és fàcil, eh? Tant des del punt de vista musical com des del punt de vista, allò que dèiem, una biografia literalment molt trasbalsada.
Sí, més que una biografia és la reproducció d'un moment de crisi.
Entesos.
De crisi personal, també de canvi musical. I a més és un projecte d'un cineasta negre, Don Cheadle. És un projecte personal que ell és el director i a més és l'actor. On en fa una lectura pròpia de tots aquests moments de crisi, moments de canvi, que la crisi és allò que l'ovell ja no serveix, però el nou encara no ha nascut. Doncs bé, és una pel·lícula força interessant, força interessant. I Elvis i Nixon i Miles
Davis.
És un paquet molt interessant.
És que hem fet un paquet inicial.
Déu-n'hi-do, no?
Turandot, Norma, ens hem ficat a Hamlet, que de musical no en té res, però Elvis i Nixon, Miles Ahead, avant amunt, va, i ara no és un registre musical o de la pel·lícula del cineclub de la setmana que ve, que és Todos Queremos Algo, però els que tinguin ja més o menys una edat recordaran un tema que a principis dels anys 80 es va fer extraordinàriament famós i que els ha servit, entre altres coses, els qui han creat el tràiler de la pel·lícula per il·lustrar-lo. Se'n recorden dels Snack i Mai Sharona? Doncs Todos Queremos Algo comença així.
Esto no es el instituto. Estáis a otro nivel, aquí. Habéis ganado el estatus de compañeros de equipo aún.
¿Quién coño es?
Soy Jake Bradford.
Hasta que lo hagáis, no sois nadie.
Disculpa. Adiós.
Os presento a los nuevos del equipo. Dos normas. Nada de alcohol en estas casas. La segunda, nada de chicas en los dormitorios.
¿Preocupan los nuevos, en serio?
Buen partido.
Jake.
Hay una tradición para dar la bienvenida a los nuevos.
¡Balear novatos!
Bienvenidos al bueno.
¡Oh, mis huevos!
Mirad qué tenemos
ahí. Hola, chicas. Esta noche fiesta en las casas del equipo.
Invertir la energía en otras presas.
Lesbianas.
Me gusta ese calladito de atrás.
Oh, nada que hacer.
Entiendo que os sintáis amenazados. Llego nuevo y me ligo a todas. Era broma.
Para broma esta.
¿Dice que su polla es una broma?
Eso me ha parecido.
Todos queremos algo. Queden 3 dies per començar l'institut i aquests 3 dies s'aprofitaran...
A l'universitat.
Sí, perquè són preuniversitaris els que surten al tràiler, evidentment. No són d'institut, no. Els que surten.
De tota manera...
No és la típica pel·lícula de...
No, insistint el que alguna vegada hem dit aquí, que els tràilers semblen fets pel principal enemic del director. Primer que s'ha de dir que la pel·lícula és de Richard Linklater, Richard Linklater és un dels directors de cine independent més importants, el director de Boyhood, que va filmar durant molts anys amb el creixement d'un nen, la vida d'un nen i la del
durant
despertar.
Durant 12 anys, si no recordo malament. Anys.
Després de la trilogia abans del capvespre, abans de la sortida del sol, en fi, una trilogia que la mateixa parella, les relacions de parella en tres èpoques de la seva vida amb els mateixos actors que al cap de 10 anys tornaven a fer els personatges. Richard Linklater aquí ens ho situa als anys 80, d'aquí a Mai Sharona
inicial, Snack.
En aquest moment on aquests moments que estan a punt de passar aquests, i en el moment de la vida en què encara no tens cap responsabilitat, i però de seguida ja a la cantonada o a la porta ja veus el moment en què
l'hauràs d'assumir.
En què l'hauràs d'assumir. És a dir, aquestes situacions de la vida que són efímeres i que en aquells moments semblen que poden ser eternes, però que no ho són. És una comèdia, està feta amb un registre de comèdia juvenil, universitària, però
no,
ni,
no es
molt,
queda només
ni
aquí.
Molt menys és això darrere dels acudits i darrere dels gags que es produeixen a la pel·lícula.
Todos queremos algo, la pel·lícula del Cineclub, que es projectarà el dijous 8 de setembre. Dijous 8 de setembre, Todos queremos algo. L'altra pel·lícula del Cineclub de dijous, però ens n'anirem ja a final de mes, el dijous dia 30.
Sí, perquè fixa't que el dia 8 de setembre, que és el que es fa tot, és dijous, com sempre, els Cineclubs. El dia 15 és el dia de Turandot.
Exacte.
El dia 22, Castelldefoc, de
Santa
Tecla, tancat. Xapat al Prado.
A part ens ho diuen molt bé, tancat per Santa Tecla.
Tancat per Santa Tecla. Sí, i aleshores ja
el dia 30.
Per tant, el 30.
D'acord. Amb una pel·lícula també d'un registre molt interessant i d'una època històrica molt interessant i d'un director molt interessant, però que segurament molts de vostès coneixeran sobretot per un sentit absolutament estètic de les seves pel·lícules. Si algú de vegades diu, mira, anem a comprar un televisor i ho volen provar, es compren amb DVD Hero o amb Blu-ray i se'n van a la botiga i dient, me'l pot posar, a veure, i aleshores se n'adonarà. Sí. Un home amb una capacitat estètica extraordinària, Jan Zimu, però aquí s'està parlant d'una història familiar dura, en una època especialment dura. La pel·lícula és Regreso a casa.
El mes que viene sabremos quiénes serán las protagonistas. Tenéis que esforzaros mucho.
Mamá, ¿crees que me darán el papel principal?
Me parece obvio que Dandan es la que mejor baila.
No se trata de eso. Su padre fue condenado y se ha escapado.
No le veré ni le ayudaré. Obedeceré al partido.
Si sabéis dónde está, debéis comunicarlo para que se proceda a su detención. Es un enemigo, no lo olvidéis. ¿Está claro?
Mamá, no debes verle. Es un enemigo del partido.
Notificación de rehabilitación. Voy a esperarle a la estación mañana.
No es necesario, está aquí mismo.
Una historia familiar a la Xina post-Mao.
A la Xina post-Mao, una història, evidentment la pel·lícula és xinesa, em sembla que no ho hem comentat, la pel·lícula és una pel·lícula xinesa, ja has dit, de Zhang Yimou, un dels més importants directors xinesos, on tracta les conseqüències i els elements posteriors d'una d'aquestes èpoques fosques de la humanitat al llarg del segle XX, una de les tres grans, n'hi ha moltes, moltes esquitxades, grans taques de sang, que va ser la revolució cultural xinesa. El protagonista és el pare de la família, un pres polític durant la revolució cultural, que finalment és rehabilitat, és alliberat, i torna a casa. I aleshores
i hem pogut intuir que la filla no està pas...
La filla la veu com un enemic del poble, com un enemic del partit, i a més hi ha un element metafòric però molt materialitzat que troba la seva dona afectada d'amnèsia. És a dir, un cop acaba la revolució cultural no reconeix el seu home, ni se'n sols recorda que hi ha tornat.
Aquí la metàfora,
i a partir d'aquí aquesta era una metàfora d'una societat obligada a oblidar. No puc evitar pensar en una època molt més pròxima en l'espai, que hem viscut tots, no? I en el temps. Més llunyana en el temps,
sí.
El franquisme.
Però entre allò de obligats, necessitats d'oblidar,
sí,
que cadascú en, la, que, en el seu que, registre, però amb conseqüències.
Sí, sempre és amb conseqüències.
Voler oblidar porta conseqüències.
Les coses a mitges...
A mitges, malament
es
rai.
Es tornen a obrir sempre.
I estranyament, perquè en el seu moment Zhang Yimou va ser un director, diguem-ne, molt identificat, o que molts identificaven amb el règim.
Sí, efectivament.
Perquè també va ser el director, com els dèiem, de les cerimònies olímpiques dels Jocs Olímpics de Pequín. I per tant, diguem-ne, sí, que aquí és un registre
però
bastant més...
Ja havia acabat havia acabat l'època de Mao i fins i tot del post-Mao més immediat, i s'obria cap a aquesta situació que es viu a la Xina en els últims anys, ja fa bastants anys, que jo crec que encara és difícil d'analitzar.
I més des de la nostra perspectiva,
sí,
tan llunyana. Zhang Yimou, Regreso a casa, 30 de setembre, Cineclub dels Dijous, al Prado. I ara, com que el cinema o Hollywood es pot permetre, o a vegades es permet coses que potser no s'hauria de permetre, Hollywood agafa Ben-Hur i fa un nou Ben-Hur. I un nou Ben-Hur, i per vitaminat, i amb tot allò que vulguin. Així sona.
¿Vengáis de donde vengáis? Este barco es vuestro cuerpo. Ese tambor, vuestro corazón. Y vuestro dios es la gloria de Roma.
¡Preparaos para el impacto!
¿Cuánto tiempo fuiste esclavo?
5 años.
¿Cómo te llamas?
Ben-Hur. Mi familia era una de las más respetadas de Jerusalén hasta que fuimos traicionados. Por mi propio hermano.
¡Mesala! ¡No hemos hecho nada malo!
Roma quiere sangre. ¡Crucificadlas!
El mundo en el que vives es este Roma. Con sus leyes, su poder.
No permitiré que Mesala quede sin castigo por lo que nos hizo.
Hay una solución. En la arena. No hay leyes. Si tu hermano es el orgullo de Roma, vénceme y vencerás a un imperio.
Debiste renunciar.
Debiste matarme.
I està clar, aquí també hi ha carrera de quàdrigues.
I topada de vaixells amb els remers, que també aquí els crits primers que sentíem era de tot aquell enfrontament i el xoc dels vaixells un contra l'altre, que per cert l'anterior versió, la que coneixem tots, de William Wyler, també cridaven.
No d'aquesta forma,
No d'aquesta forma.
Era un cridar més acadèmic.
Perquè en aquests moments es tracta de saturar els sentits. De tota manera, hi ha una cosa...
Ho has definit molt bé, això, de saturar els sentits.
Sí. Hi ha una cosa que crida l'atenció, aquesta capacitat de Hollywood per agafar artistes, directors, creadors. M'he de mirar exactament com es diu el director, perquè no és fàcil llegir. El director es diu Timur Bekmambetov. És un kazak.
És un kazajo.
Sí, exacte. Bé, és un home especialitzat també en moviments de masses amb efectes especials. Ha convertit aquesta pel·lícula, jo no sé si les comparacions sempre són odioses, jo crec, estic convençut, que és una pel·lícula de la qual tothom sortirà dient, home, no es pot comparar amb l'anterior,
amb el cap embotornat,
que tothom vol veure per veure què, com
ho resol, això.
Perquè, clar, també es disposen de més mitjans tècnics, de tots uns altres.
Sí que a través del tràiler queda clara una cosa. L'estètica s'acosta més a la de 300, perquè no tingui una idea, que no pas, òbviament, a l'estètica del Technicolor, del Ben-Hur, del 59.
Abans he parlat d'una sèrie de televisiva, jo no és que sigui especialment aficionat, però algunes...
T'han cridat l'atenció.
Sí, l'atenció. I abans he fet referència, quan parlava de l'actor que fa d'Elvis, parlava d'una sèrie que es diu Boardwalk Empire, allò dels gàngsters, Atlantic City, bla, bla, bla. Allà surt un actor que es diu Jack Houston, que a més és un personatge molt mal ferit i desfigurat a la Primera Guerra Mundial, i que la meitat de la cara... la meitat,
sí.
Se la cobreix amb una màscara que reprodueix pintada sobre la màscara l'altra meitat
de la cara.
I aleshores aquest personatge, que és un actor esplèndid, un noi jove, que es diu Jack Houston, és el Ben-Hur
d'aquesta versió de Ben-Hur. Doncs per tots aquells que tinguin al cap, perquè TV3 també l'ha projectada manta vegades, bé,
sí,
i tots els canals,
sembla que l'hem vist 20 vegades tots
plegats en català i en castellà. Sí. Tot ho hem vist, des d'aquella teula que no era la de la teulada del Prado, que va caure i va provocar el que va, perquè
potser és per això que hem fet Ben-Hur al Prado.
Veus? I no sé si hi ha l'escena de la teula, però fins a...
Sí. Segueix
fil per randa?
Fil per randa, no la pel·lícula anterior, sinó el llibre de Lee Wallace.
De Lee Wallace, del general Lee Wallace.
Sí, exacte.
Doncs el tercer cop que Hollywood s'acosta a Ben-Hur, perquè s'hi va acostar l'any, en les primeres èpoques del cinemut, s'hi va apropar, després a la versió del 59, que continua sent la pel·lícula amb més Oscars de la història, amb 11 Oscars, i després aquesta versió que es projectarà al Prado, Ben-Hur, recordem, dins aquesta programació del mes de setembre, a veure si la trobo així, i ja està. Del 9 al 13 de setembre, o sigui, la setmana que ve. Ben-Hur. I ara, un altre cas singular. El cas de... en aquella època de la Guerra Freda, en què a un costat i a l'altre costat del mur passaven coses, un home, Bobby Fischer, amb una mentalitat del tot singular, protagonista de El Caso Fischer.
Este juego es como una ratonera. Tras solo 4 movimientos hay más de 300.000 millones de opciones que considerar. Puede acabar llevándote al límite.
¿Quién le ha enseñado a mover así?
Aprendido solo. Si le quito las piezas sigue jugando en su cabeza día y noche.
Puedo decirles que tiene un gran potencial.
El prodigio norteamericano del ajedrez, Bobby Fischer, se ha convertido en el gran maestro más joven de la historia de este juego.
¿Cuál es tu próximo objetivo?
Quiero jugar contra los rusos. Son los mejores del mundo y pienso ganarles.
La Fischermanía ha empezado a arrasar el país.
Mi siguiente invitado es Bobby Fischer.
Bobby, ¿eres patriota?
Hay gente de las altas esferas a los que les interesa mucho cualquier clase de confrontación con los rusos.
La política no me interesa.
Usted es el único americano capaz de plantarles cara.
Bobby Fischer por fin va camino de Islandia para enfrentarse a Boris Spassky.
Va camino de Islandia para enfrentarse al match del siglo.
Exacte.
Entre l'11 de juliol del 72 i l'1 de setembre... dos dels grans, no, els dos jugadors més grans d'escacs d'aquell moment.
44 anys fa avui, s'acabava la partida Spassky, Fischer, Fischer Spassky, no? La partida del
que va segle. Guanyar Fischer.
Que va guanyar Fischer.
I que això, evidentment, va tenir el ressò internacional que tots vostès poden suposar.
És clar que darrere de Spassky, darrere de Fischer, hi havia la Unió Soviètica i els Estats Units.
I als Estats Units hi havia Nixon. Avui que n'hem parlat tant de Nixon. Tant, encara hi havia Nixon.
El 72, bueno, encara hi havia Nixon.
I estem en un moment de la història, de nou, que ha recollit Hollywood.
Recull Hollywood, sobretot centrant, evidentment, el nom de la pel·lícula de versió aquí s'ha retitulat, el Caso Fischer. Bé, la versió la pel·lícula es diu realment El sacrifici del peó. El sacrifici del peó, que d'una banda fa referència a un moviment, no?
a una
estratègia d'escacs, però d'altra banda també ho hem de llegir-ho amb clau
metafòrica una vegada més,
una vegada més, no? Aquest personatge tan peculiar, Fischer, que està mig camí del geni i del malalt mental, no? De l'obsès, en aquest cas dels escacs. Creiem que valia la pena en aquest setembre de retorn a la normalitat, sigui el que sigui la normalitat, aquest mes de setembre recuperar tota aquesta sèrie de pel·lícules que durant l'agost i durant el juliol i l'agost s'han inaugurat, s'han estrenat i que tenen, evidentment, i en el nostre cas només que sigui pels 300 socis del Club d'Escacs del Prado, però més enllà d'això és una pel·lícula interessant, és una pel·lícula evidentment d'entreteniment, però que l'entreteniment val la pena sempre que en surtis una mica més ple del que és entrar.
Això és el que anàvem a dir. I aquest cinema que s'acosta a esdeveniments històrics,
sí,
doncs home, sempre deixen al cap quelcom important.
Permeten, acostar-te altre cop o assabentar-te de situacions que et poden fer pensar.
Vinga, en aquests minuts finals una mica de comèdia. Bridget Jones, Baby.
Ahí estaba yo, rodeada de mis amigos, con todo listo para vivir felices y comer perdices. Por lo menos así era como lo había imaginado. Pero la realidad resultó mucho más solitaria. Oh, a la mierda. Aún así, no quiero mortificarme con los inconvenientes. También tiene sus ventajas. Estoy encantada con mi nueva vida. Tengo un gran trabajo como productora de un programa informativo.
Busco a alguien dinámico para liderar el proyecto. ¿Algún voluntario? ¿Quieres ir al baño, Bridget?
Mantengo una buena relación con mi ex.
¿Cómo estás?
I servidor que expert en tot allò que no és cinema clàssic pensava, Bridget Jones, el diari de Bridget Jones, etc. Bé, és la tercera. Ara hi he posat un mica lloc.
Aquesta sèrie de llibres, de novel·les, sobre que a partir del diari de Bridget Jones parla de la vida en clau humorístic, però també amb clau de reflexió de què es fa en cada moment o què vols fer quan ja no et pertoca. Bridget Jones, Baby, el nen.
El nen de Bridget Jones.
El bebé de Bridget Jones, perquè en aquesta pel·lícula queda embarassada, sense saber massa, i no estic fent cap spoiler fent servir aquesta paraula actual, sense saber massa de qui és.
Anava a dir, dic, perquè a veure si aquells que creguin en la providència, no per l'esperit sant, ella no sap de qui.
No sap de qui.
No, ha vingut de més amunt.
No ha
vingut de la Terra, però no se sap exactament de qui.
Sí. Altra vegada, doncs, amb grans actors com Colin Firth, que a mi personalment jo hi tinc una debilitat especial amb això, amb aquests actors anglesos, no?
De l'ofici,
de l'ofici,
de la tradició,
sí.
De la tradició.
Bridget Jones, que també trenca amb aquest to més seriós de la programació, que és, tot i que hi ha la comèdia o molts tocs de comèdia, però aquesta programació densa, aquesta programació feixuga,
quin setembre,
del mes de setembre, Home, a Sitges, Turandot, els Rolling Stones, Norma, la reproducció de la partida Fischer-Spassky, què volem més, Vicenç?
Em sembla que no ens hi cap res més. Encara com ho hem... Vaja, ho hem encaixat tot en aquesta tercera hora de programa, però aquesta és la programació que ofereix el Cineclub del Prado al llarg de tot aquest mes de setembre. Trin, remenin, repassin la cartellera, mirin els tràilers, que segur que troben alguna proposta, o més d'una, que els interessarà. Ferran, gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos i a tu, Vicenç, per aquesta sempre gran, estimulant conversa.
Doncs que per moltes converses. D'aquí un mes, i tornem, i a tots vostès demà a les 9. Adéu-siau.